Ràdio Vilafranca.
Els dimarts, al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
És dimarts, passen uns minuts de les 11, tenim a l'estudi de Ràdio Vilafranca la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Doncs benvingudes al Català al carrer. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant del podcast.
Sí.
Perquè ahir dilluns era el Dia Mundial del Podcast i ens ajudaràs a utilitzar el vocabulari i els termes apropiats en català.
A veure. No sé si us ajudaré. Jo us presento el que hi ha i cadascú hi ha que agafi el que necessiti. Els termes del podcast, exacte. Ahir, com que era això, el Dia Internacional, és que hi ha Dia Internacional per tot, eh? Doncs ahir era el Dia Internacional del Podcast. Doncs el Termcat va publicar aquesta infografia, una infografia que jo us vaig presentant, totes les que van sortint noves, aquesta mena de vocabularis amb imatges, per recollir termes relacionats amb el podcast. Potser el primer que hauríem de dir és que és un podcast, perquè a vegades, oi, és una paraula que
no
sentim molt sovint.
I tant, i tant.
I potser també hi ha oients que no estan tant al cas i no diuen, què deu ser això que sempre s'anomena per tot arreu? Podcast, primer, en català hi hem de posar un accent obert a la O, eh? Així és com s'escriu en català. Tot i que s'ha adoptat aquesta forma que ve de l'anglès i que és la internacional i que es fa servir tot arreu, però hi hem posat la petita catalanització, que és l'accent a la O, obert, podcast. I què és això? Doncs és l'emissió d'un àudio o d'un audiovisual que es troba emmagatzemat, desat, diguéssim, a internet, i l'usuari, o sigui nosaltres, quan vulguem, doncs el podem reproduir. El podem reproduir en línia, aquest àudio, aquest vídeo, diguéssim, aquest audiovisual amb imatges. Ho podem fer en línia o ens el podem descarregar i ho podem veure en un altre moment fora de línia. Això és simplement un podcast, és un vídeo, un àudio penjat a internet que podem veure quan vulguem. Seria això. Doncs bé, a partir d'aquí hi ha hagut aquesta iniciativa de recollir una mica de vocabulari sobre aquest tema, juntament amb l'associació Espai Sonor Català, que és una associació que jo desconeixia que existís, però és una
Estic
entitat...
Estic igual que tu, sí, no els coneixia pas.
Doncs ara sí que hi ha una entitat que està formada per empreses de comunicació, de gestió de continguts, que es dediquen al món de l'àudio en català i proporciona doncs les eines per poder treballar amb la mateixa excel·lència que amb altres llengües, doncs també en català, i que es puguin fer negocis al voltant dels àudios també en català. I és això, recull aquest món aquestes empreses que es dediquen a la comunicació. I llavors, a partir d'aquí, doncs s'han fet una sèrie de fitxes de vocabulari relacionat amb el podcast. No us explicaré cada cosa perquè tampoc no cal, però sí que s'ha vist interessant fer-ho perquè s'utilitza un vocabulari que, de fet, és molt tècnic, perquè com la paraula podcast mateix, tot sona molt a tècnic, però, en canvi, és d'ús quotidià, perquè la gent ara ja s'utilitza el dia a dia tots aquests termes.
L'hem incorporat sense
Exacte.
Problemes.
I llavors, doncs, això, dins del podcast, doncs, n'hi ha de diferents tipus. El podcast d'entrevista, el podcast de conversa, el podcast de marca, el podcast de vídeo, diferents possibilitats. Hi ha, per exemple, un altre terme, l'índex d'audiència, que també ens sentim a parlar. Hi ha la curador o curadora de continguts. Hi ha el seguidor o seguidora, per evitar dir això de follower, doncs que també, quan parlem de xarxes socials, també surt aquesta paraula. Doncs en comptes de dir follower, doncs podem dir o hauríem de dir seguidor o seguidora.
I el like? El tens traduït, fer un like?
No, perquè no deu tenir a veure amb els podcasts, per tant aquí no hi surt, però vaja, ara ja s'ha generalitzat el m'agrada. Jo crec que podem fer m'agrades i és la manera. Vull dir, això sí que és traducció
literal
i ja està, i no cal fer likes, fem m'agrades. Un altre dia a veure si ens surten això, termes que s'utilitzen a les xarxes socials, que segur que també n'hi ha algun recull.
On podem trobar aquesta infografia i aprendre tot aquest vocabulari sobre els podcasts?
Sí, això entrant al web del Termcat, termcat.cat, Allà hi ha tots els seus diccionaris en línia de 1.000 temes, hi ha un cercador on podem posar això, el cercaterm que es diu, que podem consultar paraules que s'han anat incorporant últimament i que els diccionaris encara no hi surten. I després també hi ha un sector d'imatge, diguéssim, d'àudio, d'infografies, que hi podem trobar aquesta, les últimes que van sortint, i tot el recull que tenen, que jo us he anat explicant, i que n'hi ha de 1.000 temes.
Sobretot recordar podcast amb accent obert a l'O.
Exacte, accent obert a l'O. I això vol dir no només quan ho escrivim, sinó que quan ho diem també hem de fer aquesta oberta. No hem de dir podcast tancat, sinó podcast.
Aviam, torna-hi.
Podcast.
Podcast. No ho fem pas així.
No,
la fem
per tant,
tancada.
L'hem de fer oberta. Podcast. Va, practiqueu, practiqueu.
Sí, practicarem, podcast.
Això mateix.
I tot seguit anem a Ràdio Sant Sadurní, on habitualment ens ensenyen o sobretot ens refresquen qüestions de vocabulari.
I una setmana més ens acompanya ja aquí als estudis la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia.
Avui ens posem el vestit de feina i anem a fer castells.
Això mateix. Aquest final de setmana tenim el concurs de castells de Tarragona, a la Tarraco Arenas, i a motiu d'aquest esdeveniment bianual parlarem dels noms de les colles castelleres.
Aprendrem avui.
Sí, de colles castelleres oficials n'hi ha gairebé un centenar entre colles actives que fan castells regularment, colles en formació, colles universitàries i agrupacions castelleres d'arreu del món. I quins noms tenen? Comencem per les colles que tenen per nom un sinònim o una variant de nens seguit del terme geogràfic d'on provenen. Tenim, per exemple, els nens del Vendrell, els xiquets de Vall, la colla vella i la colla jove, de xiquets de Valls, de Reus, els xiquets n'hi ha unes quantes, els de Valls, de Reus, de Tarragona i d'altres llocs. Després tenim els xics de Granollers, els xicots de Vilafranca, els xicuelos i xicueles del Delta, em sembla que és l'única colla que té un nom amb doble forma, masculí i femení, els bordegassos de Vilanova, els bailets de Gelida, d'aquí a prop, els segals d'Osona, els marrecs de Sal. Després en tenim d'altres comunitats, com la de Mallorca, els al·lots de Llevant, o del Conflent, de la Catalunya Nord, els pallagos, que també és un sinònim de nens, pallagos del Conflent, els minyons de Terrassa o de l'Arbós, els briballs de Cornudella, briball és com nen entremaliat, els manyacs de Parets, els xerrics, també sinònim de bailets, d'Olot, uns quants sinònims, hem vist, de nens.
Sí, sí.
D'altres colles, a més de la procedència, inclouen un àlies o mal nom, com ara els capgrossos de Mataró, moixiganguers d'Igualada, moixiganguer ve de moixiganga, que és festa pública de gent disfressada, comparses, és a dir, seria com comparsers, els laietans de Gramenet, en referència al poble ibèric establert a la zona, els matussers de Molins de Rei, matussers ho escriuen a mò, però si ve de matusser, sinònim de barroer o maldestre, s'escriu a mò. Després hi ha els salats de Súria, en referència a les mines de sal de la zona, marjaners de Guissona, marjaner que pot voler dir situat al marge o persona que fa marges, parets seques, i després n'hi ha alguns que fan referència a l'activitat castellera d'aixecar torres humanes. Per exemple, tenim els torraires de Montblanc, els tirallongues de Manresa, tirallonga de persones, cap amunt, en tira cap amunt. Els esperxats de l'Estany, que fan servir un localisme que és esperxar, que vol dir deixar penjat un objecte en algun lloc alt. I la majoria es diuen, el nom conté la paraula castellers, no? Els castellers de seguit del terme geogràfic, d'on provenen, eh? Castellers de Vilafranca, Terrassa, Tortosa, Sant Feliu, Sant Vicent dels Horts, de Caldes de Montbui, etc, etc, que n'hi ha molts. I també alguns tenen la denominació de colla castellera, com ara la de l'Eixample o la de la Bisbal del Penedès, per exemple. I acabem amb un capítol a part, ja per acabar, que és el nom de les colles castelleres universitàries que com que estan formades per estudiants, no tenen enxanetes i tenen els malnoms més esbojarrats, com no podia ser d'una altra manera. Com ara els arreplegats de la zona universitària, els bergants del campus de Terrassa, els emboirats de la Universitat de Vic, els engrescats de la URL, els ganàpies de la UAP, els grillats del campus del Baix Llobregat, els llunàtics de la UPC de Vilanova, els passarells del Tecnocampus de la UPF, els pataquers, els penjats, els trempats, els xuriguers...
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quan hem après avui de colles castelleres. Sílvia, un plaer, com sempre. Ens retrobem la setmana vinent.
Fins aviat.
Passen un parell de minuts d'un quart de dotze. Afegir que totes aquelles colles que competeixen aquest cap de setmana al concurs de Castells de Tarragona, doncs, molta merda. Com que són una emissora amb quatre emissores, no un programa amb quatre emissores, no em mullaré, però clar, el cor aquí és verd, però molta merda per tothom.
Tothom, que tothom li vagi molt bé dins els seus objectius i ja veurem com
i
surt.
I endavant les atxes. Nosaltres obrim concurs, recordem el telèfon, és el de Ràdio Vilafranca, 938172626. I la Teresa ens proposa un joc lingüístic, un joc de paraules, d'altres vegades refranys. Vosaltres truqueu i dieu la vostra, tant si l'encerteu com si no, teniu un número i us regalarem un llibre. Avui és un àlbum il·lustrat per infants que, de manera amena i divertida, descobreix més de 30 tipus de llavors i plantes i tot d'interessants curiositats relacionades. Es titula Una llavor dorm, de Diana Hatzaston i Sylvia Long, amb unes il·lustracions d'aquestes llavors i d'aquestes veïnes, que són una delícia. És el premi. Sona el telèfon. Mira, saludarem l'Eulàlia, després li expliques com anirà avui. Eulàlia, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 1 i ara la Teresa t'explica quines opcions tens. Escolta atentament.
A veure, vinga. Ara, com aquests últims programes hem fet, comencem per un refrany que s'ha de completar. Aquesta seria la primera d'avui. I el refrany diu: el més calent, i m'heu de dir com acaba. Després ja explicarem una mica d'on ve i què significa. Llavors, la segona opció que donem per poder escollir. Avui no farem allò definicions i paraules que tenen una lletra en concret, sinó que busquem el significat de frases fetes. Jo us dic unes frases fetes i vosaltres i us dono tres opcions i vosaltres m'heu de dir quin significat tenen. Recordem una mica què és una frase feta. Una frase feta és una frase que no podem interpretar literalment, paraula per paraula, perquè té un significat en conjunt. A més, les frases fetes sempre poden tenir una mica de variacions. Es poden conjugar els verbs, es poden fer incorporar-hi alguna paraula entremig. No és com un refrany, que ja és una frase tancada amb un significat ja concret i que normalment té algun contingut com més un ensenyament, sinó que això, la frase feta es pot incorporar al mig de qualsevol text i es pot fer variacions, però no amb un sentit literal. Per exemple, si diem parlar pels descosits, això és una frase feta, no vol dir parlar molt, no vol dir que parlem pels descosits. O bufar i fer ampolles, doncs també vol dir que una cosa és fàcil, no vol dir que fem ampolles. Doncs va, us proposo, proposo dues. Una seria: què vol dir canviar l'aigua de les olives? I us dono tres opcions. A, renovar l'aigua de les conserves. B, trencar aigües. O C, fer pipí. Què vol dir canviar l'aigua de les olives? I la tercera, que així ja deixem oberta, descobrir la sopa d'all. Què vol dir això? A, inventar una sopa nova. B, descobrir una cosa que ja sap tothom. o C, saber moltes coses. Aquestes serien les tres que deixem anar i que l'Eulàlia ja ens podrà dir quina de les tres ens vol respondre.
El refrany.
El refrany. Vas per la primera, que l'has vist clara, no?
Claríssima.
Doncs vinga, el més calent...
És a l'aigüera.
És a l'aigüera. Fantàstic. La fas servir, tu, o fas servir aquest refrany?
Moltes vegades.
Moltes vegades. Això vol dir que passa sovint, no? Que el més calent és a l'aigüera.
Sí, sí. Penses això, ui, encara, vull dir, falta molt de... Vull dir, hi ha molt de temps per fer, o falta temps per fer el que vols fer.
I vol dir que està tot per
que
fer.
Que no està, està tot per fer, vaja.
Exacte. Ara després expliquem una mica què vol dir aquest refrany, eh? Però més o menys és això, que encara s'ha de fer la feina. Molt bé.
Gràcies, Eulàlia. Sort amb l'1.
Vinga, adéu.
Gràcies,
adéu.
Adéu.
Saludem ara la Montse, que tindrà el número 2. Bon dia, Montse.
Bon dia.
Què et sembla, Montse? Per quina no. vas? Per quina frase feta?
Per renovar l'aigua de les olives.
Canviar l'aigua de les olives.
Això.
Què vol dir això?
Fer pipí.
Fer pipí, exacte. Vaig a canviar l'aigua de les olives. És clar, això és un eufemisme que s'ha creat per evitar la paraula que seria la formal, que seria orinar, o la més col·loquial, que seria pixar, també.
Això.
Són dues formes. I llavors, igual que aquesta que frase feta, tenim alguna altra, com ara anar a fer un riu, canviar l'aigua al Canari, anar a veure el senyor Roca, també, aquesta és una mica més moderna.
Però vaja, Canari no la sabia.
La del Canari no. Però bé, tot això doncs podem dir igualment, dient vaig a canviar l'aigua de les olives. Molt bé.
Gràcies, Montse, i sort amb el 2.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu. Bon dimarts. Adéu. I ens ha trucat també el 938072626, la Paquita. Bon dia.
Hola, la Petona, bon dia.
Hola, com estàs?
Pues mira, aquí escoltant amb vosaltres, dels canaris, de les olives, de la roca...
Una mica de tot.
Sí. I veus que ja ho han dit tots.
No, ens en queda una, que és fàcil.
No, a veure.
Va, tornem-hi. Descobrir la sopa d'all. Ja et dono tres opcions. A, inventar una sopa nova. B, descobrir una cosa que ja sap tothom. O C, saber moltes coses.
Home, jo crec que la sopa d'all ja està descoberta.
Per tant, què deu voler dir?
Que ja ho sabíem.
Exacte, o sigui que d'aquestes tres opcions que t'he dit...
T'han descobert res perquè la sopa d'all ja és més antiga que jo.
Per tant, d'aquestes tres opcions que t'he dit, seria quina? La A, la B o la C? Què et sembla?
La A.
La A deia inventar una sopa nova.
Ah, bueno, doncs...
La B, que era això que ens deies tu. Descobrir una cosa que tothom ja ho sap i arriba aquell i ho diu, no? És dir, això ja ho sabia tothom. Això ja ho sabia tothom. Es pensa que ha descobert la sopa d'all.
Mm? Sí, t'ha descobert Amèrica.
També, exacte. Doncs molt bé, això era descobrir la sopa d'all.
Gràcies, Paquita, que tinguis sort.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Que vagi bé.
Doncs n'he de dir de noves.
Sí, vinga, i toqueu-nos.
Va. Una altra. Suar la cansalada. Què vol dir això? A, cansar-se molt. B, bullir la cansalada. O C, abrigar-se per suar. Què vol dir suar la cansalada? I una altra. Plorar com una magdalena. Això què vol dir? A, suar en excés. B, plorar molt. O C, plorar sense llàgrimes. Què vol dir plorar com una magdalena? Va, ens queden... Deixem anar aquestes dues, de moment.
Deies que volies comentar alguna cosa del més calent és a l'aigüera.
Sí, bé, és un refrany que sí... Potser aquest encara és dels que es diu, perquè això dels refranys també, igual que les frases fetes, es perden bastant. Sembla que antigament, ja parlem de fa anys, doncs era una frase que utilitzaven les mestresses de casa per dir als seus marits, quan arribaven a casa que tenien gana, o els parents i amics que es presentaven a menjar sense haver estat convidats, doncs per fer-los veure que encara en faltava per estona i que el menjar encara estava per fer. Segons el diccionari, l'aigüera era la, allà, o sigui, ho defineix aigüera com, o com a pica on es renten els plats. Però, de fet, a part de rentar els plats, l'aigüera serveix per altres coses, com sobretot això, rentar i preparar molts aliments. I per aquí sembla que s'utilitza en aquesta expressió. La podem fer servir amb dos significats. Un, que és el més literal, O sigui que no hi ha el menjar preparat quan és l'hora. Dius, ja tinc gana, però el més calent és a l'aigüera, quan encara està per fer. O també en un sentit més figurat, eh? És a dir, d'aquest projecte el més calent és a l'aigüera. Per tant, amb altres sentits que no és el del menjar, o la sala s'ha de preparar i el més calent és a l'aigüera, per exemple. Eh? No referit al menjar, però volem dir que una cosa doncs, encara està per fer i per començar. Eh?
Tenim dues frases fetes més. Volem que ens dieu què volen dir. Hi ha tres opcions per cada una. Truqueu-nos al 938172626. Regalem un llibre, un àlbum il·lustrat que es diu Una llavor dorm, pels petits de la casa, pels infants, que els ensenya de forma amena i divertida més de 30 tipus de llavors i plantes i tota mena de curiositats. Per cert, que fa un parell de setmanes, potser, quan arrencàvem, vas dur-nos vocabulari escolar,
sí,
perquè començàvem
sí.
El curs.
Exacte, era quan començaven el curs,
era
tots els cursos.
Era la tornada a l'escola.
Sí,
i van quedar algunes paraules pendents que ens agradaria repescar, perquè ens vam adonar que força paraules no les dèiem del tot bé.
Sí, a vegades quan ho recordem, ai, sí, és veritat, però bé, quan és el moment, doncs no hi pensem. Em sembla que ens vam quedar amb l'esborrador, que recordem que a la pissarra, si ens equivoquem, hem d'esborrar la pissarra, en aquell moment parlàvem de la pissarra, però en un full també. Si ens equivoquem i ho hem fet amb llapis, doncs hem d'esborrar i no borrar el que hem fet. I a la pissarra sí que fem servir un esborrador i no un borrador. Això seria, avui dia amb les pissarres digitals tot ha canviat, però els esborradors encara existeixen. També una qüestió més de fonètica. De l'aula, del lloc on es reuneixen una sèrie d'alumnes, en diem, o en podem dir, classe. Però ens hem de fixar bé de no dir classe, que és el que a vegades ens passa, fer una E final, sinó que en català, encara que escrivim una E, aquest so és de vocal neutre. Per tant, hem de dir que els nens ja són a classe, no a classe. Això és important, perquè costa.
Sí, ho sabem, però costa.
Costa de dir
I
classe.
I penses quan ja l'has dit.
Sí, classe. Què més? Si anem al gimnàs, parlem encara de gimnasos escolars, però bé. Ara, no sé si encara ho fan, però abans se saltava damunt del cavall. Hi havia el cavall o el poltre, que s'ha de dir així, no el potro. Jo, quan era petita, saltava amb el potro.
Doncs, jo també.
Doncs, no sé si encara ho fan, però es diu poltre o cavall, I també hi ha els calaixos o plin, no plinton. També se saltava el plinton, que és per això es posava un calaix un sobre l'altre. Doncs d'això se'n diu plin. Plinton seria en castellà.
I com s'escriu?
Plin, P-L-I-N-T.
Acabat amb T. Plint.
Sí, plint, sí. Després, per fer esport al gimnàs, hem de portar un xandall. Recordem que no és xandall, sinó que és xandall, és aguda i acabada amb dues L's. I també podem portar una dessuadora. La part superior d'aquest xandall se'n diria dessuadora. No se'n diu suadora ni sudadera, que això també es porta no només per fer esport, sinó per el vestir
cada
del
dia,
carrer del dia a dia.
Tots els adolescents van amb dessuadora.
Porten aquesta peça. Doncs,
ells li diuen sudadera.
Sudadera. Doncs bé, hem d'insistir a dir-ne dessuadora. Si ho hem d'escriure, amb dues S's, dessuadora. I també per practicar esport, al gimnàs o on sigui, doncs podem utilitzar un matalàs, perquè doncs a terra no notem tant la duresa del terra, o el que hem d'evitar és dir-ne colxoneta. No és una colxoneta, perquè no ve de colxon, sinó que podem dir matalàs o màrfaga, també podríem dir-ne així, però no colxoneta.
I haurem de posar molta atenció, eh?
Sí, ens hi hem de fixar.
No ho fem massa bé, no ho fem massa bé. Gràcies, Teresa, que tinguis bona setmana.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. El Comitè Executiu de l'Arc Metropolità de Barcelona, que inclou municipis com Vilafranca, Vilanova i Sabadell, es va reunir divendres a Mataró per tractar temes sobre seguretat i civisme. Per part de Vilafranca hi va assistir el tinent d'alcalde de Seguretat i Convivència, Ramon Zavalla. Durant la jornada es va aprovar una resolució per aconseguir unes ciutats més segures. Al text es demana modificar el Codi Penal per combatre la multireincidència i les ocupacions. L'Arc considera necessaris canvis legals que assegurin el compliment de les penes. Tot amb l'objectiu de dissuadir la petita delinqüència i acabar amb la sensació d'impunitat. Aquest divendres, al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta s'ha convocat els i les joves d'Olèrdola a una trobada per debatre com voldrien que fossin els espais joves del municipi. La trobada presencial, prevista per a les 5 de la tarda, s'inscriu dins un procés de participació que inclou un qüestionari que el jovent pot respondre per traslladar quines activitats s'haurien d'organitzar dins dels espais. El formulari també es pot respondre a través d'un codi QR. Els espais joves d'Olèrdola obren en horari de 4 de la tarda a 8 del vespre, els primers dimarts de cada mes a Sant Miquel, al local Rosent Montaner, i la resta de dimarts al local social de Can Trabal. Els dijous al Centre Cívic La Xarxa de Moja i els divendres al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta. Aquest dissabte, a les 4 de la tarda, el Noia afrontarà la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya davant del Reus, primer repte d'una competició que reuneix els 4 millors equips de la passada campanya a l'Hockey Lliga. A la segona semifinal, els anfitrions, el Liceo, es jugaran l'altre bitllet davant el campió de Lliga, el Barça. La final s'ha programat per diumenge a una hora poc habitual, a 11:45. L'equip ja ha recuperat aquests dies la dinàmica de grup, després que el tècnic Carlos Cortijo hagi tancat la seva participació amb la selecció Sots-19 i amb la tornada dels internacionals Ivan Morales i Humberto Méndez dels World Skate Games, que s'han dut a terme aquest mes de setembre a Itàlia. En un cap de setmana dominat per les pluges, corresponent als dies 21 i 22 de setembre, es va celebrar a les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal La Granja de Saragossa el Trofeu Verge del Pilar i Trofeu Ibercaja, dues competicions molt arrelades en el panorama esportiu del tir a arc. Una competició en la qual hi van participar més de 130 arquers de clubs de tir a arc d'arreu de l'estat espanyol, amb clubs de la Comunitat de Madrid, Castella-La Manxa, Castella i Lleó o Andalusia. La representació esportiva del Baix Penedès va anar a càrrec del club Tir amb Arc Arquers del Montmell, de Sant Jaume dels Domenys. Per la part que toca, el club de Tir amb Arc Arquers del Montmell, que va competir amb dos arquers, les modalitats van ser les d'arc instintiu i la d'arc longbow. En finalitzar aquest torneig, el resultat dels arquers del Montmell va ser per Jaume Montull Rué en la modalitat d'arc longbow sènior masculí, la segona posició, i Maria Elisa Montserrat Batet en arc instintiu sènior femení, la cinquena posició, amb 202 punts.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45 i, per cert, que hem acabat el Català al carrer i no hem fet el sorteig. O sigui que l'hem fet a posteriori, la Teresa i una servidora, i el llibre és pel número 1, per l'Eulàlia. Felicitats.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Ali al Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui al Pantalles hi haurà sèries, però comencem parlant de la tele convencional. Fa uns dies parlàvem amb Carles Gala d'aquesta lluita aferrissada que hi ha a les nits, i La Revuelta continua fent molt bona audiència en la seva lluita diària amb Pablo Motos i El Hormiguero. Aquest dilluns, per exemple, feien un 15,9% de share amb Yolanda Ramos de convidada, però s'han de polir cosetes.
Per exemple, hem sabut que Televisió Espanyola ha demanat formalment a La Revuelta que elimini les bromes sobre drogues i que augmenti la quota femenina, que ara és pràcticament nul·la. Només hi ha dues dones a l'equip. Els responsables del programa s'han compromès a prendre mesures per modificar algunes expressions i comentaris que eren habituals quan feien la resistència de Movistar Plus, i els que els seguiu abans i seguiu amb ells ara a la primera de Televisió Espanyola sabeu que fan exactament el mateix. I seguim a Ràdio Televisió Espanyola perquè està en boca de tothom aquests dies i és que ha hagut de suspendre les oposicions a periodista en filtrar-se més del 80% de les preguntes. No unes quantes, no, sinó el 80%. Aquest diumenge passat, 5.000 aspirants a ser periodista de Ràdio Televisió Espanyola tenien l'examen i van veure com minuts abans de començar la prova els anunciaven que s'havia arribat a un acord amb els sindicats per fixar una nova convocatòria després que es detectés el frau, aquesta filtració amb el 80% de les preguntes, i es denunciés a la policia. Déu-n'hi-do. I anem a TV3, la gran aposta de la temporada, el prime time de la nostra, arriba aquest divendres, després del TN Vespre, amb l'estrena de Zenit. Es tracta d'un nou show musical que presentarà també Miqui Núñez i que compta amb un pressupost de més de 3 milions i mig d'euros. Perquè us feu una idea, la darrera edició d'Eufòria va costar 1,9 milions d'euros i ara estem parlant de més de 3 i mig. El programa s'emetrà en directe des de Terrassa i en el concurs 24 cantants professionals triaran i interpretaran èxits musicals per seduir totes les generacions i convertir-se en l'artista més intergeneracional. El programa ha confirmat ja el nom dels 24 famosos que hi participen. Destaquen, per exemple, l'exguanyadora d'Eufòria 2, Mariona Escoda, l'actriu Mercè Martínez, la vocalista del grup Pastora, Dolo Beltrán, o el primer actor que va protagonitzar l'obra Maricel, Carlos Gramaje. També hi participa l'exlíder de Gossos, Nacho Terrés, el representant d'Espanya a Eurovisió el 2017, Manel Navarro, l'ex d'OT Nerea Rodríguez, o els ex d'Eufòria, Scorpio, Julien i Misty. El públic a plató estarà format per 100 persones que es dividiran en 4 grups de 25 representant cada generació, els centennials, els millennials, la generació X i els boomers, els de més de 60 anys. I aquests 4 grups estaran capitanejats per la cantant Su, el cantant de música urbana i exmembre del jurat d'Eufòria, Lil Dami, l'exconcursant d'OT U, la Gisela, i el bateria dels Pets, Joan Reig.
Zenit és el punt on es troba una estrella quan arriba a la seva màxima altura. Identificar-lo és fàcil. Només has d'alçar la vista. Arribar-hi ja és una altra cosa. 24 estrelles de la música en un gran espectacle en directe. 4 equips de 4 generacions amb els seus capitans per escollir el cantant que seduirà a tots els públics. Molt aviat els descobriràs a Zenit. Tocarem el cel.
Zenit. El 4 d'octubre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
I seguim al 3CAT perquè acaba d'obrir càsting per participar a Soc i Seré, el nou concurs reality que presentarà Àngel Llàcer, que ja està recuperat. Recordeu que va estar entre la vida i la mort, ho va explicar a Col·lapse recentment. Doncs el director teatral torna a la cadena pública després de formats d'èxit com El Llop o La Puntual, ara per buscar el català amb més habilitats i coneixements sobre geografia, música, llengua i cultura de Catalunya. El concurs arrencarà amb 100 participants, però només un s'emportarà el premi final de 17.140 euros. Quan estrena Seriòfiles, n'hi ha unes quantes. Comencem. Avui a Movistar Plus, Ambición y Mentiras, nova ficció dels productors d'èxits com Line of Duty o Vigil. La violenta agressió a una adolescent de Liverpool en una rave il·legal a la platja és el detonant perquè els secrets i les mentides d'un grup de pares i fills surtin a la superfície. Compta amb un repartiment amb cares reconegudes de la televisió britànica com Vinette Robinson, Warren Brown o Richard Coyle, a més de nous i brillants talents. Police are investigating after a teenager was found unresponsive following an illegal gathering. Kelly was attacked. By you? Oh my God, is that Kelly? Does Kelly know she does that?
Adam, this is my teammate, Jessica. Just your teammate. Kelly made the team, you didn't. What? Your mum would be so proud of you. You and Adam, you're just mates, right? Who's that?
His name is Badgy.
I don't want to hurt you.
Don't
mind. Who's a little white girl you've been running around with?
It's a very different world you kids have to navigate.
I could destroy you like that.
I was spiked.
I can't go down. I won't.
I've seldom met a mother more toxically ambitious than you.
We have to tell them.
Tell them what? We need
to be very. La sèrie, que té 6 episodis, ha estat premiada a l'últim Festival de Monte Carlo en les categories de millor sèrie, millor actriu i millor actor. Es diu Ambición y Mentiras i desembarca avui mateix, dia 1 d'octubre, a Movistar Plus. I demà dimecres, a Netflix, 5a temporada de Misterio sin Resolver. La quarta temporada es va estrenar el 31 de juliol i aquesta setmana ja arriba la 5a. Tots aquells que gaudiu amb Quarto Milenio ho fareu també amb Misterio sin Resolver, un true crime ple de casos reals sobre desaparicions inexplicables, assassinats i trobades paranormals que es transformen en autèntics malsons. En aquesta 5a temporada es tracta el cas de dos amics que van ser assassinats a trets en un concorregut parc a Cleveland un dia de juny i ningú va veure res. També se segueix l'investigador paranormal Don Phillips, que té una companya de treball inusual, una entitat que li parla. En un altre episodi s'estudia l'aparició de bestiar mutilat en un ranxo d'Oregon i en un altre un accident ovni i un encobriment militar nord-americà que persisteixen fins avui.
Every time I think about this case, I get angry. That could have been any one of us.
We refer to Roswell as the ultimate cold case file.
I came down here with the attitude that we'd spend a couple of days down and get to the bottom of it, and that would be the end of it.
We were wrong.
It was broad daylight in a well-traveled area. Nobody saw anything.
Why now? Why, Kate?
When I was around the age of 7, I started to hear things.
Spirits of the dead are something that should not be trusted at all.
There's still things that we can do. There's still investigative tracks we can follow.
When you start talking about mutilations.
Així sonen aquests misteris sense resoldre, Misterio sin Resolver, que arriben demà a Netflix amb la seva 5a temporada. I aquest dimecres, Apple TV Plus, Buscando a Wanda. És una comèdia negra alemanya de 8 episodis que narra la història de Dedo i Carlota Klatt, que busquen desesperadament la seva filla Wanda, de 17 anys, desapareguda fa mesos sense deixar rastre. Quan la policia no aconsegueix trobar-la, la família aconsegueix dispositius de vigilància amb l'ajuda del seu fill Ole, un expert en tecnologia. Així, disfressats de treballadors d'una companyia elèctrica, posen micròfons, primer al seu barri i després a mitja ciutat, descobrint que de portes endins cap dels veïns és qui diu que és.
Esto es un pueblo típico en el que vive la típica familia de los Klatt. Bueno, ¿podemos adelantarlo un poco más? Vale, para, rebobina. Perfecto, vale, esta soy yo.
Está justito.
Como ya os estaréis imaginando por mi aspecto la mar de despreocupado, va a pasar algo terrible.
Wanda nunca sería capaz de largarse sin más.
Hasta que no tengamos
la
pruebas.
La han secuestrado. ¡Wanda!
¿Qué pasa si no la encontramos?
Tenemos que hacerlo.
Chavalina, no puedo perderte.
Registraremos todas las viviendas hasta encontrar.
Panda.
¿Qué haces? ¿No ves pelis policíacas?
Ok, ¿cuál es el plan?
Hola, se me ha estropeado el coche y no me queda batería. ¿Me dejaría hacer una llamada? Hola, soy el padre Shefa. Tengo una profunda crisis de fe, pero
¿para?
También...
Mamá, papá, no lo hagáis en plan boomer.
¿Puedo ayudarles en algo?
Solo queríamos aparatos de grabación.
¿Para qué los querían?
És la primera sèrie alemanya que incorpora la plataforma Apple TV Plus, Buscando a Banda, que tindreu a partir d'aquest dimecres. I aquest dijous a Netflix, tercera temporada de Heartstopper, tercer lliurament d'aquest popular drama adolescent LGTBIQ+, que adapta les novel·les gràfiques d'Alice Osman amb els actors Kit Connor i Joe Locke al capdavant. Amb una colla molt més madura que les temporades anteriors, ara s'enfrontaran a temes rellevants com la salut mental, els trastorns alimentaris i el sexe. Charlie vol declarar el seu amor a Nick, però Nick també té alguna cosa important a dir-li. A mesura que acabin les vacances d'estiu i vagin avançant els mesos, els dos amics comencen a adonar-se que el curs escolar comportarà tant alegries com desafiaments.
Hola, Charlie.
Los 16 es cuando todo empieza a tomar sentido.
Los próximos años de escuela y pensar en universidades y que es...
Es lo único.
¡Sí!
Charlie, estoy preocupado por ti. Noté que también estás estresado.
Cuando me tocaste ahí, toda mi disforia me invadió.
Noves cares es passejaran pel tendre univers particular de Heartstopper, com els actors Eddie Marsan o Jonathan Bailey, a partir d'aquest dijous a Netflix, tercera temporada. Divendres, Apple TV Plus, segona temporada de Una maldición familiar, del productor executiu John Krasinski, actor de The Office i DreamWorks Animation. Aquesta sèrie animada torna just abans de Halloween. La segona temporada comença amb Alex reunint-se amb la família mentre continuen treballant per desfer el mal causat pels seus avantpassats cobdiciosos. Quan alguna cosa no sembla estar del tot bé, la família s'ha d'unir més que mai per resoldre els misteris que guaiten, tant fora com dins dels murs de Briarstone Manor.
So, we're still gonna go on trips this summer, right?
Of course. We've got a family legacy to rewrite.
That's tomorrow's problem. Now, I just want a normal family meal. Our family home contains artifacts that were stolen. And we've been returning them to break the family curse.
But we still have a lot of work to do.
Kids, look out!
Vanderhoevens, we have a situation. Come with me.
An artifact was stolen from the restricted wing.
Maybe there's a curse someone doesn't want us to break.
Smells like sabotage.
És una maldició familiar que tindreu a partir d'aquest divendres a Apple TV Plus, la seva segona temporada. I dissabte, en aquest cas a la plataforma de la N vermella, a Netflix, Ranma and a Half o Ranma Mig, per aquells nostàlgics que eren petits als 90, torna Ranma a Netflix, això sí, amb una imatge renovada i noves històries per explicar sobre el seu lluitador que es converteix en lluitadora. És un remake de l'anime del 1989 i en aquesta nova sèrie, igualment basada en el manga de Rumiko Takahashi, Akane Tendo coneix el seu promès concertat, Ranma, un prodigi de les arts marcials amb una peculiaritat. Es transforma màgicament en noia al tocar l'aigua freda.
俺無差別格闘早乙女流2代目早乙女ランマ。天道道場の茜は親同士が決めた言い名付け。
勝手に決めないでよ。男なんて大嫌いよ。
おめえ青いパンツ似合わめ。
いっぺん死んでこい。
そしてランマにはある悩みがあって、
水をかぶると女に変身しちまうんだ。
Tot està a punt per gaudir aquest dissabte a Netflix de Ranma, una comèdia romàntica d'arts marcials, personatges divertits i moltes aventures. I no és una sèrie, però des d'aquest dilluns a Movistar Plus teniu el documental No tenéis ni idea. Un viatge a París serveix per trobar-se amb Luis Enrique. L'entrenador espanyol del Paris Saint-Germain rep a la ciutat esportiva de l'equip francès a Carlos Martínez i Mónica Marchante per presentar la seva sèrie documental. La docusèrie fa un recorregut per la seva primera temporada com a entrenador del PSG i acostarà als espectadors el particular caràcter de l'exfutbolista, així com els reptes més grans a què s'ha hagut d'enfrontar.
Cuanto más mierda y hay más barro, allí me encuentro mejor. Si tengo que quedar eliminado de la Champions, quedo eliminado de la Champions. Pero vas a jugar a fútbol. Soy un poco absorbente, ¿no?
¿Qué te pasa, Kiki?
Poderoso con los poderosos, eso ya le caga a la mayoría. A mí, no. Se catastrofí. Si algo sé es de cómo se vive este circo. No se hubiese ganado ni con 11 ni con 12 me salen.
Ay, a un chico.
Sanita era increíble, muy competitiva, muy valiente, graciosa. Era como su padre. Mira a ver si tengo algo clavado ahí detrás. El documental se podría titular No tenéis ni puta idea.
Nosaltres hi hem posat el pito típic, aquest No tenéis ni idea, de Luis Enrique. És un documental, com us dèiem, filmat a París i que teniu disponible des d'aquest dilluns a Movistar Plus.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Al Pantalles hem compartit unes quantes històries en forma de sèrie i ara volem acabar el dimarts amb una història. Vosaltres jutgeu i decidiu si és bona o falsa. Lourdes, quan vulguis.
A veure, vosaltres heu arribat mai a la feina tard?
Sí, home, esclar. Sí.
I els motius?
Sovint és que t'adorms, no?, si entres al matí.
Mm. Doncs imagineu-vos que arribeu tard durant dies i descobriu que és el vostre gat qui ha estat apagant l'alarma.
Què dius?
Ostres.
Això és més peliagut, mai millor dit. Us explico. Una dona brasilera resident a São Paulo feia dies que arribava tard al treball perquè, segons ella, no li sonava el despertador malgrat haver-ho programat la nit anterior. Alguna cosa no li quadrava i va decidir comprovar el motiu pel qual l'aparell no sonava a l'hora establerta. Va decidir gravar el moment i entre riures va comprovar què era el que succeïa. I és que el gat de la família l'apagava cada matí. La meva, diu la jove, la meva companya i jo arribem tard al treball perquè l'alarma del telèfon no ens despertava. Finalment hem descobert qui és el culpable. Entre riures, les propietàries van veure com en sonar l'alarma, l'animal anomenat Joaquim saltava del moble als peus del llit i pujava a la còmoda on estava el telèfon intel·ligent per a detenir-lo, donant-li diverses vegades amb la pota. Però aquesta no és l'única escena divertida que han protagonitzat un d'aquests felins. I és que un home explicava com en tenir problemes de respiració a dormir va decidir gravar-se a la nit per veure què passava. I què va descobrir? Doncs que el seu gat es posava damunt del seu cap cada nit i això li impedia respirar.
Home.
Animalons. Animalons.
Que tendres.
Que tendres. I que macos.
I que espavilats, no, també?
I que espavilats. Què? És veritat? O és mentida?
Jo tinc dos gats i ja t'asseguro que sí.
que vamos. Si t'explico la cosa que fa el meu gat...
Però si se't posen al damunt, no ho notes, tu?
Depèn del... Jo passo un portaavions, bueno, un... No sé, el que sigui per l'habitació no me n'adono. Sí. No, segur que sí. El gat, mare de Déu. A mi m'ha apagat la tele, a vegades.
Què dius, ara?
Ui, tant.
Amb el mando?
Sí, sí. Home, no sé si ho fa voler o no sense voler, però me l'apaga.
Per tant, els mòbils i les armes ves amb compte.
Exacte.
Sí, no, però sí, sí, sí. Són molt intel·ligents, els gats.
Molt, molt.
Però molt, eh?
Sí que ens ho creiem aquí, eh?
Sí, a Canal 20 tots dos. Dieu que sí?
Sí, sí.
Per experiència pròpia, sí.
Va, jo que també tinc una mica d'experiència amb gats, diré que m'ho crec, són espavilats, sí, sí.
És molt.
Entranyables i espavilats.
Sí, sí,
és certa.
És certa, no?
Em va fer molta gràcia. Vaig pensar, serà possible, sí, sí.
I on ha passat possible? Això, a Lourdes?
A São Paulo.
São Paulo, al Brasil.
Al Brasil. Sí, sí, el gatito volia que dormissin una mica més.
Que mono.
Que mono, ell.
Sí, deia, avui no aneu a treballar.
A veure com li explica els seus caps, pensaven... això.
Ell deduïa que si sonava l'alarma marxaven, llavors no volia que marxessin.
Exacte.
És així, intel·ligència pura.
Pot ser, i tant.
Sí, sí, sí. Totalment.
Simpàtica història, com sempre, per tancar el dimarts. Gràcies a tots, demà hi tornem.
Fins demà.
Apa. Adéu, fins demà. Adéu.
Són gairebé les 12 menys 2 minuts. Això vol dir que nosaltres acomiadem aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa, de magazín en clau Alt i Baix Penedès, que fem diàriament des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Demà hi tornem. Serem dimecres 2 i us portarem moltes veus i propostes diferents. Que vagi bé!
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Lèrdola... i Domenys Ràdio.